Meteo Mauri, un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Doncs som-hi, 10 de setembre, programa 651. Estem aquí des de novembre del 2012. Bé, s'ha acabat, pel que fa a temperatura, l'estiu més càlid de les nostres vides. L'acomiadàvem ahir, dia 9 de setembre, amb l'entrada d'un front qüestionat pel que fa al resultat final de la predicció, amb força ruixats, tempestes, quantitats importants, però irregularitat, per tant, en algunes zones ben poca cosa i en d'altres va caure molta aigua, recordeu, quantitats de 30-90 litres per metre quadrat, però això sí, amb un error en la predicció pel que fa a quantitats i intensitats molt menors a les 5 comarques clau d'avís vermell, que eren l'Alt, el Baix Penedès, el Garraf, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Aquest error, evidentment, amb l'ES Aler, protecció civil, etc., la limitació de mobilitat, etc., etc., doncs, evidentment, s'ha multiplicat. Dit això, la caiguda de temperatures ahir va ser de 8 a 20 graus. En alguns observatoris gironins va caure 20 graus la temperatura. Una brutalitat. Bé, dit tot això, estrenem doncs aires nous, aires no de tardor, però déu-n'hi-do. La passada nit s'han fregat els 0 graus en algunes poblacions pirinenques. Ens escaparem avui a l'espai públic d'Àrea Metropolitana de Barcelona, una exposició. L'Albert Gasull ens acompanya d'aquí uns instants. Meteoambient amb en Gallego, com sempre, i en aquest cas ens acostarem a la dinamització de parcs i platges de l'AMB per veure la jugateca, per parlar de la jugateca ambiental. I a la taula, el Joan Pijoan, president de la cooperativa Lletera Campllong, el sector lleter català, evidentment, gairebé sempre a la cresta de l'onada de molts aspectes, de dificultats, de competitivitat, etc. I a Meteotemps, quin temps ha fet aquest estiu? L'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades de Meteocat, ens acompanyarà. I tot això d'aquí uns instants.
Quin temps ha fet?
Bé, una miqueta ho hem dit. El temps ha estat extraordinàriament càlid des del programa passat, des de dijous de la setmana passada, fins aquest dimarts. Nous rècords de temperatura. Fins i tot dimarts, Anglès va marcar els 40.0 en ple mes de setembre, una barbaritat, i tot això amb una calor doncs generalitzada. Però ahir dimecres queia la temperatura, una barbaritat, i aquest descens de la temperatura va anar acompanyat de vent del nord i nord-oest i de ruixats i tempestes irregulars, localment intensos, no pas torrencials, sí amb calamars en alguns casos, que van caure a molts indrets amb força quantitats, de 30 a 90 litres per metre quadrat. Però insistim, irregularitat. Mentre a Martorell, per dir un lloc, doncs queia ben poca pluja, a Castellbisbal o a Sant Andreu de la Barca queien més de 40 litres per metre quadrat. En definitiva, canvi brusc de situació amb nous aires ja en les últimes hores.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Va, José Luis, escolta'm, mira, la jugateca. àrea metropolitana de Barcelona, i ara que comença doncs nova temporada, com a mínim trencant ja el setembre, etc., se'n suma tardor. No vol dir que la meteorologia sempre ens en sumi tardor, perquè bé, de tardor a tardor alguna vegada no l'ensumem fins al novembre. Precisament fins al 29 de novembre hi haurà la Jugateca. I mira, ens acompanya la Núria Machuca, tècnica de promoció i dinamització de parcs i platges d'àrea metropolitana de Barcelona. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Núria, què tal?
Escolta, situa'ns amb la Jugateca.
Doncs mira, la Jugateca, bueno, Jugateca Ambiental, sí, és un projecte molt bonic, familiar, que es desenvolupa a 51 parcs i platges metropolitans i que són espais educatius a l'aire lliure, on es pot passar una estona de lleure en família, però divertint-se molt i aprenent sobre els valors d'aquests espais de natura urbana, sobre la seva flora, la seva fauna i sobretot quina és la importància que tenen aquests espais en la vida, en la vida de les ciutats.
Escolta'm, 600 activitats, i ara no et diré de la A a la Z les 600 activitats, perquè no acabaríem ni a les 12 de la nit. Però què en destacaries, així una pinzellada introductòria a grans trets, d'aquesta programació de tardor?
Doncs mira, sobretot el més important és la diversitat, és saber que sempre vas amb la canalla al parc i et trobaràs una oferta diferent cada cap de setmana. A més a més, d'un espai de joc no dirigit, que sempre és el mateix, però que pots triar entre molts jocs de taules, jocs de construcció, jocs per fer una descoberta de la natura, un espai d'artístic, algunes tenen també un espai de lectura, etcètera, etcètera. Això d'una banda, una oferta que tu tries amb la teva família a què jugar. I després l'oferta dirigida està sempre guiada per personal especialitzat i pots anar a fer, per exemple, un itinerari pel parc observant ocells amb persones de l'ICO, pots saber sobre animals marins a les jugateques de platges amb la gent del CRAM, que també col·labora amb nosaltres, pots anar als jardins botànics i conèixer la gran diversitat d'espècies que tenen amb els amics del jardí botànic. Després pots fer activitats que tenen relació amb l'art i l'expressió artística, però relacionada amb la natura. Pots gaudir de les festes dels parcs, que també hi ha dies festius on tot és una festa, etc. Una gran diversitat.
Magnífic, no?, aquesta col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia, amb el Centre de Recuperació d'Animals Marins. És a dir, que creus que, Núria, tu que t'hi dediques, que l'esbarjo i el lleure és un àmbit on l'educació ambiental hi pot entrar? És a dir, creus que és possible educar en valors de respecte al medi ambient i de cuidar la natura en un àmbit d'això de família, de cap de setmana, de que la gent està per uns altres àmbits, per uns altres coses, perdó?
Sí, molt, perquè ofereixes tot d'una manera molt atractiva.
Clar,
i d'una manera... Sí, nosaltres juguem molt amb la sorpresa, saps? Vull dir que si tu passes mil vegades pel parc que hi ha al costat de casa perquè vas a treballar, vas a portar la canalla a escola, etc, etc, potser no t'has adonat de tot el que t'envolta. Però quan la família surt el diumenge a passejar, a passar una estona i els hi ofereixes una activitat a fer que, a més, els està sorprenent perquè els està ensenyant doncs, els ocells que estan niuant al parc, les papallones que hi viuen, totes aquelles plantes que mai s'havia fixat i que serveixen per fer no sé què. Doncs tot això és una sorpresa que meravella i que fa que la gent s'enganxi i que la gent tingui ganes de participar i de descobrir.
Que curiós, Núria, perquè és exactament el que vam viure durant el confinament per la Covid,
sí,
que les xarxes socials i les ràdios i els que ens hi dediquem ens van directament superar les consultes d'escolti'm, hi ha un ocellet aquí a la barana del balcó, hi he vist un senglar pel que... És a dir, que la natura es va acostar a nosaltres i vam descobrir que la teníem al voltant. Suposo que aquest és l'esperit del Jugateca Ambiental, no? Intentar no apropar la natura a nosaltres, sinó nosaltres a la natura.
Exacte, totalment. Mira, nosaltres, després precisament de la Covid i del confinament, vam tenir un... O sigui, ja, la jugateca ja funcionava, que evidentment va quedar aturada. Va haver-hi un esclat en la participació brutal. Va ser l'any de més participació. O sigui, la gent va sortir a descobrir tot allò que, a més, la gent anava cap a la natura, perquè si et deixaven sortir una miqueta, anaves com a descobrir, a esvergir-te, a respirar... I llavors, com que vam veure que, a més, nosaltres t'ho expliquem, doncs vam tenir un boom molt gran de participació, bueno, que es manté, perquè tenim un públic molt fidelitzat i la gent vol descobrir també el que hi ha a casa seva i, sobretot, com n'hi poden ajudar, no?
Clar.
Que aquells ratpenats es mengen els mosquits o que aquell ocell es menja allò que pot representar una plaga per les plantes. Bueno, doncs tot això també són molt atractius, no?
Escolta'm, en aquest sentit d'anar, podríem dir, a millor, a més, anar incorporant, hi ha el parc de Can Coll, a Torrelles de Llobregat, el de l'1 d'octubre del Papiol o el de la Solidaritat d'Esplugues de Llobregat, sí, que s'han ampliat i, per exemple, també hi ha una altra novetat, que és la jugateca ambiental del Jardí Botànic de Barcelona. Tot això també sona a consolidació i a intentar encara oferir més, no?
Sí, els parcs metropolitans són aquells que gestionem conjuntament amb els ajuntaments. Fem una gestió integral arreu de l'àrea metropolitana de Barcelona i encara es van incorporant més a la xarxa de parcs que nosaltres en diem. Llavors, el que fem és que sempre aquesta gestió integral que fem sempre està acompanyada de projectes educatius, no? Pel que dèiem, no? De que la gent ha d'entendre què és el que està passant en aquest ecosistema que tenim a tocar de casa. Llavors hi han hagut algunes noves incorporacions de parcs a la xarxa, parcs que no tenien jugateca, com la Solidaritat, que ja fa anys que hi era a la xarxa, però que han volgut una jugateca perquè veuen que és un projecte molt i molt interessant i molt agradable per la ciutadania. I hi ha parcs com, per exemple, el Jardí Botànic de Barcelona, que tenia una sessió al mes i ara, doncs, a causa d'aquest èxit, com bé deies, doncs el fem de manera setmanal, perquè uh-huh. la gent està responent i bueno, és que és un espai agradable per passar el cap de setmana.
Hi ha entre aquest catàleg de parcs en els que hi treballeu i en els que oferiu aquesta activitat, hi ha llocs, és a dir, és molt fàcil fer una activitat del lleure vinculada amb la natura, doncs sí. Espais més que tenen la natura més a tocar, no?
Clar, Sant Climent de Llobregat.
Ah, molt bé, però escolta, a la Llacuna,
tinc el bosc allà.
Al parc de la Llacuna, a Montcada, o a Can Sam, a Santa Coloma.
Sí.
Ostres,
sí.
Aquí el repte és important, eh? Com acostes la natura? Com t'ho fas venir? Com ho feu per intentar que la gent entengui que aquests sí. espais també són natura i també hi ha l'oportunitat de contactar amb l'entorn?
Doncs mira, hi ha parts com ara, per exemple, Can Sam, aprofitem, per exemple, la riquesa que ens dona el riu Besòs que està a tocar. Vull dir que les activitats no sempre són íntegrament dintre dels parcs, sinó que
d'acord,
sortim
d'acord.
I anem a enllaçar els espais naturals que tenim al voltant i fem aquesta vinculació, de tal manera també perquè la gent sàpiga que poden anar a gaudir. L'àrea metropolitana és una zona densament poblada, milions de persones que viuen en llocs amb un teixit urbà molt dens. Llavors, què passa? Que hi ha moltes casuístiques. No sempre tenim la població no sempre té l'oportunitat d'agafar el cotxe i anar el cap de setmana al Montseny a passar un dia de camp o a gaudir de la muntanya. Llavors, aquests parcs...
Efectivament, hi ha molta, molta gent, José Luis, ho hem dit moltes vegades, que no surt literalment del seu carrer,
exacte,
del seu barri.
Clar, per això és tan important, i nosaltres
exacte.
Fa molts anys que venim posant en valor el que fan els ajuntaments. Sí. Recordo aquí Esplugues, sí, quan va recuperar aquesta mena de zona verda, aquest passeig tan, que et permet connectar,
clar,
amb la natura a gent que no pot.
O la Fontsanta,
exacte,
Sant Joan d'Espí, bueno, que jo des de la finestra dels, clar, estudis de TV3 veus, clar, aquell espai i dius uau!
Clar, perquè Barcelona el laberint d'Horta, sí, ja ho és a dir, ja estàs a la natura, és que ho tenc conservat a tocar.
I tant.
Però què fas amb gent que, clar, per desgràcia, viu això entre formigó i asfalt, no?
Aquest... Aquest és el nostre objectiu principal. Doncs hem de venir cap al parc que tens al costat de casa, perquè està ple de la natura també. La Fontsanta és un espai que té, és un parc que té jugueteca ambiental, precisament, i a més que té una oferta molt rica. Molt i llavors, per exemple, aquest any farem la verema.
Fem
coses...
Molt bé, escolta'm.
Servireu alguna copeta de vi o no?
La verema bueno,
no,
primer
de vi no, però de most sí, clar. Perquè vindrà la canalla a recollir i a trepitjar raïm. A fer. És una de les activitats de jugueteca.
Que guai, molt bé. Escolta'm, l'enhorabona, Núria.
Núria,
sí, moltes gràcies.
I tornarem perquè 600 activitats, però a més sempre esteu en marxa. Una abraçada, gràcies.
Molt. Moltes gràcies a vosaltres.
Meteoscapades.
Ens escapem i ho fem de la mà del director d'Espai Públic d'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, i comissari de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. El director és l'Albert Gasull. Què tal?
Doncs Albert? Molt bé, molt content de ser aquí.
Fantàstic. Evidentment, nosaltres també. Escolta'm, queden pocs dies per veure l'exposició de la qual tu ets comissari, aquest Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. I és a l'antiga terminal de Drassanes, fins al 20 de setembre.
No, fins al 25 d'octubre.
Ah, això vol dir que s'ha allargat.
S'ha prorrogat, sí, es va prorrogar pràcticament al principi, però és fins al 25 d'octubre, tens dades endarrerides.
Jo estava una mica amoïnat, perquè mira, jo com a geògraf de formació, tot el que és l'ordenació territorial, aquesta transformació de l'espai públic, encara que jo miro normalment els núvols, m'agrada molt mirar també a terra, perquè evidentment en els entorns humanitzats, com l'espai metropolità, planificar, endreçar, la participació, etc, tot això és important. I condensar-ho en un espai tan carismàtic com les Drassanes, m'imagino que deu ser una simbiosi interessant.
Bé, això és a la terminal de Drassanes del port, no és a l'espai de les Drassanes de l'antic edifici, val? És un edifici que està davant, és un edifici que el port ens ha cedit, bueno, ens ha deixat utilitzar.
Doncs escolta'm, imprescindible fer les dues visites, a una vorera i a l'altra.
Exacte, sí, també a l'exposició d'urbanisme a l'altra banda, que està molt bé, sí.
Per això, explica.
No, l'exposició és a l'antiga terminal de Drassanes del port de Barcelona, que està, diguéssim, a la banda de mar, no? És com anant cap al Mare Magnum, amb esquerra, per entendre'ns, hi ha un edifici de fusta i vidre, és allà a la planta baixa d'aquell edifici.
I jo diria que remodelat potser de no fa molts anys, eh?
No ho sé. I no sé quin us té en general cap, jo crec. O sigui, hi havia per la Copa Amèrica, em sembla que hi va haver els de la New Zealand allà, i després d'això jo no sé si el van servir.
Bé, diguem que la Copa Amèrica va ser tot plegat una mica estrany. Després... Per tant, escolta, benvinguda a la vostra exposició.
Però bueno.
Què hi trobarem?
Bé, l'exposició el que pretén és posar a l'abast de la gent, de la ciutadania, què fem i què hi ha al darrere de tot allò que fem, no? Uh-huh. És a dir, a Barcelona som menys coneguts que la resta de l'àrea metropolitana perquè no actuem nosaltres pràcticament en l'espai públic de la ciutat, però sí que arreu del territori, els altres 35 municipis sí que actuem bastant a través d'un pla d'inversions propi de l'àrea metropolitana, que cada 4 anys distribueix uns diners, diguéssim, entre els municipis, i nosaltres els hi fem els projectes i els hi executem les obres.
Diríem que no entreu segurament més enllà de l'anella de les rondes, on sí que àrea metropolitana jo diria que té competències, però dins de la ciutat no, clar, ajuntament, bàsicament.
Sí, exacte. Tot el que és espai públic ho gestiona l'Ajuntament de Barcelona. No? Uh-huh. I després també fem la gestió d'una xarxa de parcs metropolitans, uh-huh. 55 parcs distribuïts a quasi tots els municipis de la
Barcelona. D'això n'hem parlat aquí amb la Núria Machuca.
Amb la Núria Machuca, exacte. Doncs ella uh-huh. és la que es cuida de moltes parts d'aquestes coses. Uh-huh. Doncs, per tant, ja sabeu això de què va. Doncs fem la gestió d'aquests espais i també de les platges metropolitanes. Bàsicament això és el que fem a espai públic i això és el que volem ensenyar en l'exposició. Uh-huh. Val? I no només allò que és perceptible directament pel públic, és a dir, nosaltres emprenyem a la gent quan fem obres i els deixem normalment les coses en millors condicions que estaven, però no és només això, sinó què hi ha darrere de tot això que fem, no? Uh-huh. És a dir, quina és la voluntat que hi ha darrere dels projectes i amb quina intenció es fan les coses, no? Llavors, per això hem definit 7 reptes. Uh-huh. a través dels quals entenem que anem donant resposta a les diferents necessitats que té l'espai públic i els equipaments i l'habitatge a l'espai metropolità. I és el que anem explicant. Aquests 7 reptes van des del clima, per entendre'ns, fins a l'habitatge.
Aquest m'interessa especialment.
Val? Llavors es diuen adaptar-se, uh-huh. relligar, moure's, recuperar, uh-huh. cuidar, equipar, i evitar.
Gairebé res. Gairebé res. Clar, al final és un recorregut per la vida, evidentment, de les persones i el que fem cada dia. Amb aquest embolcall que és el clima, un clima cada vegada més aspre i més ràpid canviant, no? que és... A aquest escalfament global que en pocs anys doncs s'ha disparat, però també imagina't l'habitatge, etc, etc. En aquest sentit, l'exposició, em penso que aquesta mostra s'organitza en un recorregut de 4 parts per veure-ho tot plegat.
Bàsicament sí, és a dir, hi ha una part introductòria on hi ha un vídeo com institucional, per entendre'ns, que explica quin és l'origen de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic, que en realitat es remunta a anterior a la AMB, és a dir, a la formació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana. Uh-huh. Per tant, portem 40 anys actuant en l'espai públic. Llavors, hi ha una primera part introductòria que explica aquest context i també hi ha uns tòtems, uns elements uh-huh. que expliquen com és aquest territori amb dades. Des del punt de vista morfològic, des del punt de vista polític, des de la connectivitat, des del transport, des de la seva transformació, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. I això passa abans de la part central de l'exposició, que l'anomenem l'obrador, que és on expliquem aquests 7 reptes que té explicat.
Llavors, i els obradors i el xup-xup. Allà hi ha els 7 reptes, etcètera.
Sí. I n'hi diem l'obrador perquè ens agradaria pensar que és com si fos que la gent visita les nostres oficines i troba les taules amb la nostra feina. No? Els projectes que mostrem a l'exposició són projectes que s'estan desenvolupant ara. Hi ha molt pocs projectes que estiguin construïts. La majoria són projectes que estàvem realitzant o redactant en el moment en què estàvem dissenyant l'exposició. Val? I per això també es diu futur immediat l'exposició, perquè estem parlant del que passarà ara mateix, no del que passarà en el futur llunyà, sinó de com ara mateix estem transformant la ciutat, no? Aquest obrador està composat per 7 taules, que són els 7 reptes, i està rodejat per unes cortines que són el desplegament de tots els llibres que hem publicat des del nostre inici. És a dir, hem fet 6 llibres en aquests 40 anys i aquests llibres estan desplegats al nostre voltant. És el nostre passat, diguéssim, que ens avala d'alguna forma, no? O que ens recolza, en el qual ens recolzem per explicar el que avui estem fent.
Val.
Després d'aquesta part hi ha una tercera part que és una part que explica qui hi ha darrere d'aquesta feina. És un making of que explica com un dia a l'espai públic a l'AMB, no? On sortim nosaltres reunint-nos o anant a les obres o anant als ajuntaments o fent visites, etcètera, etcètera. És com un relat, no? que explica la gent que hi ha al darrere. Hi ha una última part que l'anomenem la terminal d'idees, on hem recuperat 33 pantalles de les que es van retirar del metro de Barcelona i estan exposades donant informació sobre l'exposició, sobre les activitats vinculades a l'exposició, on es despleguen també textos d'una publicació que hem fet, i on, a més, tenim els llibres nostres, aquests que estan desplegats, es poden consultar allà, amb uns bancs que ens ha dit Benito, i també hi ha un timeline que explica la nostra història, d'alguna forma, que hem anat fent...
Empresa de Fundició Històrica d'Osona.
Sí, de Vic.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Que ara fa també mobiliari urbà, des de fa uns anys, etcètera, etcètera.
Il·luminació, etcètera. Bé, sí. Tots aquests bancs, tapes, Benito, sí, sí, Benito, exacte. Fundació... N'hi ha d'altres, de fundicions, sí. N'hi ha una d'Igualada que no em sortirà, però Benito és... Bueno, és un clàssic.
Doncs això. I aquesta última part és aquesta com més àmplia que explica, doncs, i també hi ha uns interactius en allà que complementen la informació que hi ha en l'obrador.
Aquest any, fa poc, hem viscut la capitalitat mundial de l'arquitectura a Barcelona. En aquest sentit, m'imagino que com a ciutat viva, però ja no tan sols Barcelona, evidentment els 36 municipis que conformen l'àrea metropolitana, m'imagino que amb aquesta premissa que em deies d'horitzó pròxim, no d'aquí unes dècades, sinó proper, realment copsarem canvis evidents en el nostre entorn metropolità?
A veure, ja diguéssim que hi ha actuacions...
És a dir, em situo, pels que som ja una mica grans, el nostre referent de canvi de ciutat és el 92, els Jocs Olímpics. La Barcelona dels 70s o 80s, que jo recordo, especialment els meus dos barris, Ciutat Vella i Sant Antoni, bé, no tenen res a veure amb l'actualitat, no? Moltes de les problemàtiques que ara ens queixem ja hi eren, no? Però clar, el 92, pam, és una onada bestial que canvia la ciutat. Però clar, ara tenim el repte del canvi climàtic.
Aquí està el tema. És a dir, és veritat que el 92 és una oportunitat que s'aprofita d'una forma bastant brillant.
Es va esponjar...
És veritat que sí. Es va aprofitar per fer tot allò que no s'havia fet, no? I el que calia i el que faltava. Això no es repetirà, lògicament.
De moment,
la transformació
no sembla.
Del nostre espai públic metropolità és com més pausada, però és contínua. Són aquests 40 anys, és a dir, si tu ara...
El gota a gota.
Si ja tu tenessis 40 anys endarrere i visitessis les poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, veuries radicalment la diferència que hi ha.
Ja ho
no?
crec,
per
ja
tant,
ho crec.
És aquesta feina com més del dia a dia i d'anar transformant. No? Pel que fa al canvi climàtic, que és un dels temes que més ens ocupa i ens preocupa. És a dir, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja fa uns anys, davant de la inexistència d'una legislació en aquest país que donés resposta al canvi climàtic i les seves conseqüències, vam fabricar el nostre propi protocol, un protocol de sostenibilitat que ja fa...
Una mena de decàleg o de normes bàsiques, no? Un decàleg, evidentment,
sí,
un protocol.
És un protocol que ens orienta, diguéssim, en quin és l'impacte de les decisions que prenem quan fem qualsevol projecte i una obra, però també ens limita en termes de carboni embegut, de carboni operatiu, ens obliga a més renovables que la llei, ens obliga a més d'infraestructura verda que la llei no obliga a res, ens obliga a gestió de l'aigua de la pluja, obliga a limitar la superfície impermeable al sol, ens obliga a una sèrie de coses, no només per mitigar el canvi climàtic, sinó també per adaptar-nos-hi, val? Per tant...
Això sona a música celestial, ja t'ho dic.
Sona música celestial perquè és bastant música celestial. És a dir, l'impacte que té el que fem nosaltres és irrisori, diguéssim, davant de les grans conseqüències que té tot això. Però, bueno, és el nostre gra de sorra, diguéssim.
Hi ha de ser.
I és el que,
és a dir,
és el que podem fer nosaltres.
Hi ha de ser. Una platja es fa a base de grans de sorra.
I és el que podem fer nosaltres. O sigui, per la part de la nostra feina, la nostra responsabilitat, i que per això ho vam fer-ho, per responsabilitat institucional i professional, no? L'apliquem i l'apliquem molt a consciència. Val? I això vol dir, per una banda, tota aquesta part, evidentment, reducció d'emissions, no entraré, val? I tota aquesta part d'adaptació al canvi climàtic, que és aquesta que ens és més visible, no? La fentella de calor i totes aquestes coses. Llavors, nosaltres sí que estem actuant d'aquesta manera. Què passa amb tot això? Que els canvis són molt lents. És a dir, parlem de vegetació, nosaltres no podem plantar arbres de la mida que estem veient des de la finestra perquè no, és impossible.
Està clar.
Per tant, els arbres els plantem avui així, uns tronquets així, i d'aquí 10 anys començaran a fer la seva funció. Per tant, el canvi no és ni immediat ni
mateix. Però les coses
es
fan així.
Exacte, exacte.
Sí, senyor.
que parlem de refugis climàtics i parlem d'aquestes coses, no? Però això no són coses que es fabriquin d'avui per demà. I, a més, hem d'entendre tota la ciutat, diguéssim. Totes les actuacions que fem s'han de tractar d'aquesta manera.
Jo crec que haurem de fer una segona part sortint de l'exposició.
Clar que sí.
És a dir, jo ja sé moltes de les coses que esteu fent, però, en definitiva, mirar de treure impermeabilització a la ciutat, mirar de fer moltes més ombres, mirar de mitigar, adaptar aquests espais que sovint, en molts casos, són aspres, per sort no sempre i a tot arreu, però és imprescindible. Albert Gasull, director d'Espai Públic d'Àrea Metropolitana de Barcelona i comissari d'aquesta exposició, fins al 25 d'octubre, no ara al setembre, i a l'antiga terminal de Drassanes.
Exacte.
Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Meteotaula.
Va, ens entaulem. De vegades parlem de vi, de vegades parlem de diferents tipus d'alimentació, de vegades parlem d'indrets per fer un mos, restauració, etc. De vegades parlem de formatges i avui toca parlar, i hem parlat de pa i d'altres productes bàsics, i avui toca parlar de llet. La ramaderia a Catalunya, igual que l'agricultura, en el punt de mira de moltes coses, també la pesca, déu-n'hi-do el sector primari. I avui volem parlar amb el president d'una cooperativa lletera. Que sigui una cooperativa, per mi, personalment, que intento funcionar en la meva vida amb cooperatives, pel que signifiquen, etc., pel que aporten, doncs a mi ja m'agrada. A partir d'aquí, a veure què ens diu el president d'aquesta cooperativa lletera, Campllong, en Joan Pijoan. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Bona tarda. Escolta'm, va, cooperativa. Per tant, exemple a seguir, no tot poden o han de ser cooperatives en la vida dels negocis i de tirar endavant, però la cooperativa acostuma a ser ja un, podríem dir, una carta de presentació notable, eh?
Sí, i mira, nosaltres som un seguit d'explotacions que sí. Ja fa molts anys que aquestes cooperatives van néixer a les seues arrels de comercialització de llet a mitjans dels anys 80, amb una petita dimensió, i ha anat fent camí, i ha anat molta gent de la que varen començar en el seu moment, doncs les explotacions han tancat, hi ha hagut molt de canvis, i s'hi han anat incorporant noves explotacions. Sempre hem sigut una cooperativa amb un model de socis d'explotacions familiars.
Sou 40, eh?
Bueno, som 40 actualment, però a partir de l'1 d'octubre doncs incorporaran nou explotacions més, que hem fet un acord intercooperatiu amb una cooperativa veïna, que és la Lletera d'Empordà,
sí,
per sumar esforços, per ser més eficients i perquè compartim el mateix model d'explotacions, els mateixos problemes, necessitem el mateix tipus de suport i sumem esforços, que és millor per tots.
Clar.
I serem, a partir d'allà, doncs ja serem 49 explotacions.
Això sona molt bé. Escolta'm, m'imagino que... bé, aquí està claríssim. Vosaltres, evidentment, voleu i guanyar-vos la vida, com tots fem, amb les nostres feines, professions, etc., tirar endavant, però per guanyar-vos la vida la terra és fonamental, les arrels, i, en definitiva, en un element del sector primari com és la llet, aquí... això ha de ser fonamental, no?
Sí, evidentment, el sector lleter, i té una particularitat que està molt arrelat al territori.
Clar.
Està molt arrelat al terreny perquè l'alimentació de les vaques en gran part és dels farratges, i els farratges es tenen que produir en proximitat.
Clar.
Són un producte que té un volum i un pes important que no es pot transportar molts de quilòmetres, no és viable. I, a més, dona molt d'equilibri en el territori, el sector lleter, perquè les explotacions repartides pel territori doncs van fent servir els farratges per alimentar aquell bestiar, i el retorn és a les dejeccions que tenen, que serveix per tornar a fertilitzar els camps. Per això que avui dia en diem l'economia circular.
Sí, sí, aquesta és del llibre.
Aquesta és de llibre, sí, evidentment. I aquí estem funcionant el territori d'una manera molt correcta, molt coherent.
Clar, en aquest sentit, vosaltres la llet que feu, que en dieu UHT, que m'imagino que és alguna mena d'escalfament, etc., doncs perquè arribi a casa amb les millors condicions, aquesta llet doncs es ven amb el segell de venda de proximitat en circuit curt. Per tant, sabem d'on és la llet, sempre és d'aquestes explotacions, que aviat, com molt bé deies, a partir de l'1 d'octubre, creixeran en 9 explotacions més. Però, clar, aquest segell de venda de proximitat, jo diria que cada cop costa més de trobar, no?
Sí, sí, costa més de trobar, perquè aquests segells són un compromís. Aquí, per poder tindre aquest segell, doncs es té que tindre un sistema de funcionament. No es pot entrar en uns circuits de comercials llargs que hi hagi molts intermediaris. Aquí hi ha l'explotació, la cooperativa, que la cooperativa, la propietat de l'empresa cooperativa és 100% de les explotacions.
Clar.
I la marca és propietat 100% de la cooperativa. La distribució, tenim una xarxa pròpia, tenim personal i ens distribuïm la llet fins a les botigues. I després tenim una participació important en la indústria. O sigui, hem fet els passos a poc i portem molts anys treballant en aquest sector i hem anat avançant i ens hem anat situant. I hem anat fent les coses esglaó, esglaó. No, això no és un negoci d'aquells que es fa amb una gran inversió i s'engega a tot gas, sinó que és una activitat que ha anat pujant i s'ha anat transformant al llarg del temps.
Clar.
I vàrem entrar a participar en una indústria. Allà ens garantim poder elaborar la llet amb les millors condicions, perquè un dels nostres grans objectius sempre és poder fer un producte, a part de circuit curt i de la traçabilitat, doncs amb una qualitat immillorable.
Això t'anava a dir, clar.
Això és el nostre pal de paller.
Clar.
La qualitat la tenim que treballar i la treballem en les explotacions. Una cooperativa ens ajuda a tindre un bon servei d'assessorament i d'acompanyament a les explotacions i d'unificar criteris per fer les coses molt ben fetes, perquè la qualitat es comença en el camp, el primer pas. I a partir d'aquí, doncs, el procés industrial també el tenim sota el nostre control i així podem tindre un procés que sigui molt respectuós amb la llet i tindre un producte de molt bona qualitat. I això, vaja, és que la gent ens ho diu. Vull dir que, ostres, quin gust té, aquesta llet no sembla una llet UHT.
En aquest sentit, clar, jo t'anava a dir, una de les coses que li passa a molta gent és que actualment, quan hi ha gent que, per desgràcia, va buscar segons quin preu, marca blanca, etc, etc, doncs, per obligació, perquè diu, escolta, a mi és que a casa no em surten els números, jo no arribo més enllà, però que es troba amb una llet que dona la sensació que sigui aigualida, no? I de molt poc gust. I, en canvi, amb la vostra llet o algun altre, dius, escolta, aquí hi ha una diferència. Per tant, en el cas de la vostra cooperativa, és això. Dius, escolta, això va més enllà.
Això es comença... L'escala es comença en el primer escaló. Clar. I es comença fent les coses molt ben fetes a nivell d'explotació, siguent molt bons professionals. O sigui, les explotacions familiars hem hagut d'anar dimensionant-nos, d'anar creixent i tindre, a part de l'estructura familiar, de la mà d'obra familiar, quasi bé totes tenim algun col·laborador per ajudar a fer les feines, i ens hem d'especialitzar molt, ser molt curosos amb tots els processos, en com se cuiden els animals, ser molt curosos amb el benestar animal, perquè el benestar animal, un animal que està bé, està sa i et dona un bon producte.
Clar.
Les coses es tenen que anar a buscar en les arrels. I ja comencen les arrels al treballar al camp i fer uns bons aliments,
farratges,
uns bons farratges, una bona conservació de farratges i anar avançant tot el procés. I quan s'arriba a la part industrial, doncs també és una part important, doncs, de ser molt exigents de que es treballi amb temperatures al mínimament de temperatures altes, però el tipus de procés, en temps molt curts, i amb aquestes coses doncs es aconsegueix tindre un producte que se li conservi i les característiques, el gust, l'olor i totes les característiques nutritives.
Perfecte. Escolta'm, finalment, posem per cas que hem convençut a unes quantes persones que diuen, mira, m'agrada el model cooperatiu, són explotacions, granges d'aquí, amb aquest circuit curt que comentaves, dels farratges, etc., les dejeccions, i en definitiva tanquem circuits, i aquesta curiositat... A on podem trobar la llet de la cooperativa Camp Llong? A quines superfícies o, fins i tot, si es pot comprar a distància? No ho sé.
Mira, de moment no, venda online no ho fem. Estem preparant-nos per poder-ho fer, però el dia d'avui no ho tenim.
Però arribarà.
Jo crec que sí que arribarà. El que nosaltres anem fent els passos un per un. Tenim una cadena que està en diversos punts de Catalunya, que és el Corte Inglés.
Sí.
I després tenim tota la província de Girona i part de la província de Barcelona, zona de Maresme, zona de Vic, que hi ha bastantes botigues de proximitat. Mm-hmm. Tenim alguns punts de venda a Lleida amb algunes cooperatives que tenen agrobotiga i que tenen, sí, alguna de productes d'alimentació. Mm-hmm. I després tenim les cadenes de supermercats, que són el Balbi, l'Espar i el Nova Venda, principalment a la zona de Girona i algunes zones de Barcelona.
Molt bé.
I les altres cadenes més grans, doncs...
Treballant i picant pedra.
Picant pedra, vull dir, som una empresa petita i ens costa bastant, doncs, de poder obrir portes amb la gran distribució, però allà on podem entrar, com que després la resposta del comprador, del client,
és bona,
és bona, veuen un producte que els agrada, que té una bona qualitat, que té un bon gust, no et fan enrere. Lo difícil és fer el primer pas i som conscients que hem d'anar-ho treballant i nosaltres no tenim cap multinacional a darrere ni cap gran empresa de distribució que ens digui soci de nosaltres. O sigui, som una cooperativa de ramaders.
Està
clar. Això ens resta força comercial, però el nostre convenciment és important.
Està clar, si també eviteu intermediació, si teniu aquest nucli familiar en totes les explotacions, etc, segur que aquest primer esglaó i d'altres que comentaves els acabeu assolint i pugeu als pisos que toquen. Joan Pijoan, president de la cooperativa lletera Camp Llong, l'enhorabona i per molts anys. Molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Meteotemps.
Va, anem cap a l'entrevista. Això és Meteotemps, com sabeu, i bé, toca fer balanç del temps que ha fet l'estiu. És veritat que l'estiu, astronòmicament parlant, no s'acabarà fins les 2 de la matinada i algun minutet del 23 de setembre, Santa Tecla, vigília de la Mercè i també de la Misericòrdia, que és festa a Reus. Bé, és època d'aiguats, però no volem parlar d'aiguats, volem parlar de la calor que ha fet aquest estiu, que ha trencat tots els llindars esperables i per molt. Aleix Serra és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aleix, què tal?
Hola, com esteu?
Molt bé. Fa dies que et veiem a tot arreu explicant, etc. De l'1 de juny al 31 d'agost, que és l'estiu, en aquest cas meteorològic, no pas astronòmic, sí. Les dades climàtiques han saltat pels aires.
Sí, ja ho anàvem veient, no? Vam començar amb calor intensa a mitjans de juny. El mes de juliol va ser un mes molt excepcional, el més càlid de la sèrie, sense cap mena de dubte, però la calor no s'acabava, continuàvem encadenant calorades una darrere l'altra, pràcticament costava de dir quan acabava una i començava la següent, els períodes de normalització de temperatura molt curtets, i després doncs l'agost, gairebé fins als últims dies, també amb calorada continuada, i el mes es va tancar doncs amb que tornava a ser el més càlid de la sèrie, en aquest cas igualat doncs, aproximadament amb el 2003, en alguns llocs una mica per sobre, en alguns llocs una mica per sota, però aquell agost del 2003, que en aquell moment va semblar un mes irrepetible, doncs, sí. Doncs ja l'hem assolit, i el resultat de tot això doncs és, sens dubte, l'estiu més càlid que hi ha registres a Catalunya. Quan diem això, doncs, ens referim a la temperatura mitjana tot el mes, que és una mica com el resum numèric més fàcil que podem analitzar, però després d'això se'n deriven doncs, multitud d'indicadors a nivell de temperatura diurna, nocturna, superacions de llindars. Tots diuen el mateix, no havíem tingut un estiu tan càlid, i crec que amb això doncs, la major part de la població ho ha anat vivint, ho ha anat patint, i no sorprèn gaire aquest balanç final.
Escolta'm, a banda d'aquestes temperatures mitjanes, en alguns casos desbocades 4 graus per sobre del que seria doncs, la mitjana, que tocaria, no? Feta a base de danys de registres, a banda d'aquest valor, clar, ens trobem amb una persistència, ja ho has comentat, bestial. Tant és així que, per exemple, la ciutat de Barcelona ha estat 59 nits tòrrides, és a dir, que no s'ha baixat durant 2 mesos dels 25 a la nit. Clar, això és una barbaritat. Penso en una dada de Lleida dels dies en què s'han assolit en aquests 3 mesos els 40 graus. La mitjana a Lleida dels 3 mesos estivals és 0,6 dies en què s'arriba o es supera els 40 graus. Doncs bé, aquest any han estat 15, De 0,6 sí. La mitjana a 15. Estem parlant de barbaritats i dies en què s'ha assolit els 40 graus, crec que han estat 21. Bé.
Sí, una vintena a Catalunya, depèn una mica de quina, sí, quina xarxa d'estacions agafem, però en tot cas és l'any que més. L'any 2016 ho havíem tancat amb 16 dies, i havia sigut fins llavors doncs, el rècord. En aquest cas, 20 dies. Un altre indicador doncs, de que hem anat superant els anteriors registres de molt, és a dir, aquest 2026 l'estiu ha trencat aquests rècords. Parlaves de la ciutat de Lleida, que potser és un dels llocs on aquesta temperatura diurna ha estat més escandalosa, almenys amb aquest llindar gairebé psicològic dels 40 graus.
Sí.
Ens queda molt lluny el que era el clima d'abans, no? Fins al 2003 i encara durant alguns anys d'aquest segle, arribar als 40 graus a Lleida no era gens habitual. Hi havia molts estius que no s'hi arribava. Això ara potser sobta la gent. Estem tan acostumats a aquesta voràgina de calor cada cop més intensa, sobretot des de l'any 2022. Va haver-hi com una mena de trencament en les sèries l'any 2022, com a mínim els estius, i ja n'hem retornat a una situació anterior, i per això ens sobta ara doncs, que diguem que 40 graus de Lleida és una anomalia. Clar, és evident que aquest any no ho ha sigut, perquè si hem arribat 15 dies doncs sembla com si ha estat una cosa habitual.
És que hem normalitzat la barbaritat. Hem normalitzat bé, aquest comportament que és bestial. Han desaparegut les marinades aquest estiu? On han estat les marinades?
Sí, hi ha hagut molts dies que han quedat molt afeblides, fins i tot a nivell de... A l'agost sí que hem tingut més xafogó, aquesta calor més enganxosa típica de la costa mediterrània, però el juliol realment vam tenir molts dies que ni tan sols de nit no feia gaire humitat, la temperatura era molt alta tant de dia com de nit.
Era un forn.
Més aviat baixa.
Sí.
I vaja, a mi m'agrada donar la referència dels que no són o no som tan joves i recordem bé com va ser l'estiu del 3. En aquell moment va ser un estiu fora d'òrbita, és a dir,
2003,
molt diferent de tot
ja
el que havíem
crec.
Vist fins llavors. Mm-hmm. Vam fer el mateix que ara, des del juny fins a finals d'agost vam tenir una temperatura molt alta, però a més va ser molt diferent de tot el que havíem vist fins llavors. Havíem tingut, evidentment, el nostre clima, hem tingut dies molt calorosos, hem tingut onades de calor, havíem tingut mesos calorosos, però aquell va ser un estiu que des de principi fins a final es va mantenir amb una temperatura molt alta. Allò va semblar en aquell moment una cosa que no es podia repetir, des del 2022 cap aquí, una mica més, una mica menys, hem tingut 2003, 2003, 2003, 2003 i 2003. I aquest cop, doncs, la superació encara àmplia d'aquell 2003.
Uh-huh. Sí, el 2003 era el referent. Anteriorment, per molts, havia estat el juliol del 1982, i jo llavors tenia 15-16 anys, i arribar a Lleida 42 i una mica més ens va semblar una bestialitat. Clar.
Però clar, un episodi concret. Allò
era
va ser una calorada
un episodi concret, si no recordo malament, del 6 o 7 de juliol del 82. Mm. I van ser dos o tres dies. La setmana passada, dos dies seguits, Barcelona-Fabra superava la màxima històrica en un mes de setembre que anteriorment s'havia assolit el 1983, com a mínim dimecres i dijous de la setmana passada. Lleida, dels 37, ara al setembre, bé, divendres, dissabte, diumenge, una barbaritat i trencament del rècord. Bé, en definitiva, és que ja no parlem de trencaments de rècords d'uns minuts, d'un observatori. Parlem de trencaments de rècords passats de voltes, absolutament sobrats, i no d'un dia, de dos, de tres, de quatre dies. Bé, és que em costa d'explicar tot plegat. M'ha trencat esquemes.
Sí, de fet, la tendència a l'escalfament doncs, és evident en qualsevol moment de l'any, i a més tant de dia com de nit, però si en algun moment es nota més és l'estiu. L'estiu s'allarga tant per davant com per darrere, l'estiu es fa més calorós en tots els aspectes, amb onades de calor més llargues, més intenses, més extenses, més persistents, i estem canviant de clima molt ràpid, sobretot a l'estiu. A l'hivern hi ha unes quantes setmanes que amb la poca insolació, doncs, amb les inversions tèrmiques, encara tenim períodes doncs, doncs, prou freds, com a mínim en les zones baixes de l'interior, amb inversió tèrmica, a les nits unes certes glaçades en els llocs favorables, però clar, a l'estiu, si tenim masses d'aire tan càlides, no hi ha manera d'escapar-se. Fa molta calor, molta més calor de la que feia, i se'ns han desplaçat els climes. És com si una zona de la Catalunya central se li hagués desplaçat el clima doncs, al Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre, i les zones més càlides de Catalunya és directament com si s'haguessin anat a Andalusia. Estem vivint aquest canvi tan ràpid en molt poques dècades.
Bé, en aquest sentit estic pensant amb el que eren els anys 70, 80, que era quan jo era petit, al nord d'Espanya. Galícia, Astúries, Cantàbria i Euskadi, no hi anava ningú a estiuejar. Hombre, que havies d'anar a trobar la pluja i la fresca. Si anaves, eres un pringat. Si... No, ho dic així, eh? És a dir, havies de buscar el sol, la platja, les gambes, el peixet fregit, tal, però de què havies d'anar a Galícia si plovia i feia fred, Astúries, Cantàbria, etc. Bilbao, 43,5, que és una temperatura dels Emirats Àrabs. No sé si m'explico. El Cantàbric...
Entre el juny i el juliol vam tenir unes situacions també molt excepcionals.
Qui es banyava el Cantàbric? No es banyava ningú el Cantàbric. I jo segur que no, que jo sóc fredolic, però aquest any 22, 23, 24 graus és una temperatura, per mi, Francesc Mauri, fresqueta. Jo sóc més de 25 cap amunt, però vaja, que em banyaria el Cantàbric amb aquestes condicions i fa dècades, vaja, no. I el Mediterrani a 30-31 i la punta de 33 a Cabrera.
Hem vist imatges que també costarà d'oblidar Europa, perquè aquestes extensions habitualment verdes a l'estiu de les Illes Britàniques que es van convertir en erms, aquestes escenes de rius molt secs, França, Itàlia, centre Europa, han superat els 40 graus alguns estats per primer cop a la seva història meteorològica doncs, de mesures. I vull dir que no ha estat una situació de Catalunya o Mediterrània, sinó que l'estiu ha estat excepcional, com a mínim a tota l'Europa central i occidental. Hem tingut aquests episodis de falques anticiclòniques enormes que ocupaven doncs, tanta extensió que la situació no era gaire diferent a la resta del continent.
Doncs, escolta, ho deixarem aquí i el que està clar és que l'excepció ha deixat de ser notícia, clarament, sobradíssims en tots els sentits. Ja no pulveritza rècords per una dècima, dos, aquell dia, aquell observatori puntual, sinó que és una allau el que et passa per sobre. Aleix Serra, de les persones que estan a l'equip del Servei Meteorològic de Catalunya i que bé, la seva especialitat és el control de les dades. Aleix Serra, un plaer, una abraçada.
Igualment, fins a la propera.
Adéu-siau.
Quin temps farà?
Fàcil. Demà a la diada, doncs sol. Dissabte, sol. Diumenge, sol. Moltes gràcies, aquí acabem. No, explicarem alguna cosa més. Simplement comentar que la massa d'aire va canviar, va entrar el vent del nord, del nord-oest, i va caure la temperatura, i el que arrossegarem aquests dies és aquest contrast entre el dia i la nit. No farà la calor excepcional de dia que ha fet en les últimes setmanes i mesos, ni de bon tros, però algunes puntes de calor poden portar els 29 o 30, per exemple, a Ponent, a zona de la Ribera d'Ebre, etc. I en general a Catalunya temperatures de 24 a 28 graus. Això és de luxe. Per tant, benvingudes. Ara bé, a la posta de sol, ràpida caiguda del termòmetre i, per tant, força contrast ja de dia i de nit, que és una característica del mes de setembre i, sobretot, d'octubre, quan les nits ja són bastant llargues. Recordem que fa gairebé 3 mesos que les nits s'allarguen des de finals de juny. Per tant, fresca de nit, fins i tot fred al Pirineu, però molta bonança de dia i, com dèiem, domini del sol. Previsió. per diverses peticions. Mariona Puig, divendres, la diada, últim dia de Festa Major, Solsona, sol, tot el dia. Xevi Merino, quin temps farà Barcelona? Sol, no plourà. Dissabte, el Miquel, passejada entre vinyes a Subirats. Ui, això pinta bé. Farà bon temps? Bé, farà un temps molt millor que ha fet els últims dies, o que havia fet. És a dir, la calor ha marxat, l'excepcional, no vol dir que no faci una mica de caloreta a migdia, però vaja, ràpidament, posta de sol fresca i a primera hora també. Mercè Vidal, a la nit, diu, a Tossa de Mar, doncs fresca i domini del sol. Una fresca controlada, està clar. Diumenge, Pablo Anton, Miami Platja, aquest diumenge, doncs solet i un bon diumenge per anar a la platja tranquil·lament, amb un mar que estarà encara molt i molt calent i temperatura a migdia, evidentment, de platja. Això sí, amb aquesta fresca de nit. Maria Sogas, ens agradaria saber el temps a la Granadella. Doncs mira, les Garrigues també hi farà sol, bastanta fresca de nit i caloreta de dia, una mica de calor, 30-31 a tot estirar. Cap de setmana en general, la Sara, Festa Major de Cardona, sol tot el cap de setmana, contrast evident entre el dia i la nit. Ivan Calvet, escapada per rematar les vacances a l'Alt Empordà, diu si en respectarà la meteorologia. Sí, és clar, domini del sol, no hi haurà vent fort, dèbil, bo de dia, caloreta i de nit fresqueta. I més enllà, la Marina Vallejo diu, escolta'm, Francesc, la calor tan insuportable ha marxat i ja no tornarà fins l'any vinent? Sí, Marina, la més insuportable ha marxat, s'ha acabat. El que no ha marxat del tot és la calor d'estiu, i a la tardor encara hi haurà dies càlids a migdia, no ens enganyem. Ara bé, registres de 35 o 40, de 35 a 40, com hem tingut alguns dies de setembre, això de cap manera ha de tornar.
La setmana que ve.
Doncs la setmana que ve tenim Green Meteo Mauri amb el José Luis Gallego, un clàssic. Parlarem sobre com els ajuts del Pla Auto Plus estan dedicant-se en una part important als híbrids endollables, quan haurien de ser territori sobretot dels elèctrics purs. A més, pararem atenció a les propostes de tardor del cicle d'activitats als parcs, platges i rius de l'àrea metropolitana. Hi haurà més temes, evidentment. Qui ha fet el programa? Doncs d'entrada un servidor, el vostre home del temps de referència, però evidentment això no es fa sense un equip. Les vies de so, la Conchi Vecino, el Gori Massip a la redacció i el David Bueno a la sotsdirecció i producció. Que vagi molt bé i a gaudir d'aquesta nova massa d'aire amb unes condicions infinitament més favorables.